l'Info Migdia.
Doncs comencem edició informativa avui dimecres 25 d'abril explicant que a la plaça de l'Església ja no hi queda rastre de tots els elements de color groc que s'hi van col·locar la nit abans de Sant Jordi. Allà justament s'hi va celebrar la Fira del Llibre i de la Rosa, donant-li un toc reivindicatiu sobre la situació de presó preventiva dels polítics catalans i líders socials empresonats. Aquesta nit tres individus els han retirat i un veí ho han registrat. Us ho expliquem ara mateix, us parlem Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
I jo mateixa, Dolors Lieuri, com sempre, avancem continguts en titulars. Doncs una acció aquesta que us comentàvem que no reivindica segadors del Maresme i del qual en tenim constància, com dèiem, a través d'un vídeo que ja corre per les xarxes socials.
En el qual s'aprecia com un dels homes que porta la cara tapada i increpa qui va gravar el moment dient-li nazi.
Més coses. El Congrés ha donat llum verda a la reforma de la llei d'enjudiciament criminal que permet els desnonaments exprés en només 2 mesos. I si supera el tràmit del Senat, que serà així, els propietaris podran fer fora dels seus pisos els ocupes il·legals.
Li demanarem l'opinió a la portaveu del moviment Stop Desahucios al Maresme, Marta Fuera, una activista que defensa el dret a l'habitatge i que ha participat en concentracions per protegir ciutadans contra qui s'havia dictat ordres de desnonament.
Més qüestions. Aquesta setmana es commemora la Setmana Internacional de la Immunització amb l'objectiu que la població prengui consciència de la importància i de la necessitat de vacunar-se. Segons el Departament de Salut, cada any s'eviten més de 33.000 casos de malalties entre les vacunes incloses en el calendari vacunal.
Sobre la constància dels ciutadans de Calella a l'hora de posar-se les corresponents vacunes, parlarem amb l'infermer responsable de vacunes del CAP de Calella.
I en la plana cultural, Òmnium Maresme celebra aquest divendres la tercera nit de les lletres maresmenques en una gala que tindrà lloc a Arenys de Mar, un esdeveniment amb el qual es vol reconèixer els autors de la comarca. Aquest any amb una aposta per la presència de referents culturals d'aquí.
Entre els autors que enguany han publicat llibre trobem 2 autors calellencs, Joan Rebagliato amb L'últim port, Diari d'Alexandros, i Francesc Ten amb Xanfrà Contiqui. Sobre la gala en parlarem amb el president d'Òmnium Cultural Maresme, Carles Estapé.
Gairebé 3 minuts passen de 2:15. 3 individus han retirat de nit els símbols grocs de la plaça de l'Església. S'ha difós un vídeo en què es veuen 3 homes, 2 d'ells porten la cara tapada, treuen els llaços i tots els elements de color groc amb què el Comitè en Defensa de la República d'aquí, de Calella, va guarnir l'espai on es va celebrar la Fira del Llibre i de la Rosa per Sant Jordi. Se sent com un d'ells increpa i insulta qui enregistra l'escena. Sou uns nazis i dels grans, o la sangre que tenéis es de horchata, li diu.
Segadors del Maresme es desvincula d'aquesta acció. Aquest matí no quedava cap dels símbols grocs que es van col·locar per la Diada de Sant Jordi a Calella.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocalellatv.
El Congrés acaba de donar llum verda a la reforma legal que permetrà, possiblement abans de l'estiu, escurçar els terminis per executar les ordres de desallotjament, de desnonament de pisos ocupats de forma il·legal fins a un màxim de 2 mesos. El text s'ha aprovat a la Comissió de Justícia, l'haurà de ratificar ara al Senat, on el govern del Partit Popular, recordem-ho, hi té majoria. Per tant, res fa pensar que no superi aquest tràmit.
La reforma permetrà el desallotjament d'habitatges en cas que els propietaris siguin persones físiques, entitats sense ànim de lucre. No dona cobertura a les peticions que puguin fer entitats financeres, promotores o fons voltor.
Recollim ara l'opinió sobre aquesta proposició de desnonaments exprés. Opinió de la portaveu de Stop Desahucios al Maresme, Marta Fuera. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer tràmit superat, ara queda el Senat, però una valoració d'aquesta reforma que, com dèiem, possiblement entrarà en vigor abans d'aquest estiu. Des de Stop Desahucios, què en penseu?
Bé, d'entrada cal posar tota la problemàtica en context, perquè doncs, fa uns anys a pobles com Calella, com Pineda, els pobles del Maresme, doncs, la gent més pobra era la que doncs, ho tenia molt cru per tenir accés a un habitatge digne. Però ara hi ha gent que es considerava fins i tot de classe mitjana alta que ja tampoc té aquest dret assegurat, tal com funciona doncs, l'estat espanyol i Catalunya. I molta gent que mai s'ho hauria pensat doncs, està caient en el pou de no poder tenir dret a un habitatge i dret a un habitatge estable, que cada 2-3 anys s'han doncs, de moure, per exemple, i cada vegada els preus dels lloguers i l'accés a les hipoteques està molt més complicat. I no hi ha habitatge social, no hi ha habitatge assequible, no hi ha habitatge públic. Perquè ens en fem una idea. El 2017, a Catalunya, es van produir 13.300 desnonaments de famílies que s'han quedat en un sol any sense habitatge. Això suposa que cada hora a Catalunya hi ha entre un i dos desnonaments diaris de persones que no poden pagar la hipoteca o el lloguer. Què passa? Doncs que la gent finalment ha de buscar un lloc, un sostre per viure. Com es pot buscar si no tens accés a cap altra fórmula d'habitatge dintre de la legalitat? Doncs ocupant un habitatge. Pensem que no s'està fent front a la problemàtica real, que és la manca enorme d'habitatge públic assequible que tenim a Catalunya. I per això pensem que és una vergonya realment que el PDeCAT vulgui endurir les mesures per fer fora a la gent, per criminalitzar a les persones que no tenen accés a un habitatge. I pensem que això no ajudarà a eixamplar la base social a favor de la independència, tot el contrari. I ens preguntem si és això el que vol el PDeCAT, no eixamplar la base social que pugui ajudar-nos a una república social digna i justa.
I, bueno, tot això, senyora Fuera, ho diu perquè el PDeCAT ha donat suport a aquesta reforma legal amb una petita modificació, encara que vostè ho posa doncs, en relació també amb el procés, no?
Sí, sí, és que de fet és una mesura que podria semblar que pot afavorir els propietaris, els petits propietaris, i el que passa és que la seva aplicació serà el que doncs, ens ajudarà a veure com funcionarà. I l'aplicació, pel que nosaltres hem vist els darrers anys, de com funcionen els cossos policials, de com funcionen els jutjats, de com funciona el poder, diguéssim. Ara, les persones més pobres és que sempre reben els més febles. I aquí els més febles és les persones que no tenen habitatge, i és a qui s'hauria de protegir. I estem veient que s'aborden determinades problemàtiques que són que poden tenir, doncs, poden ser molt escandaloses en un moment donat, perquè surt un cas, però no s'està abordant la problemàtica de fons, que és realment les milers, centenars de milers de persones i de famílies que ara s'estan veient les seves vides enfonsades perquè no hi ha manera de que puguin tenir dret a l'habitatge. I això és un problema social tan i tan gran que patirem com a poble, com a societat, durant molt i molt de temps. Està afectant els menors, afectarà a les persones adolescents, afecta, i quan siguin adults aquestes persones viuran en unes condicions que després ens queixem, que hi hagin atemptats, que hi hagi gent que es dediqui a vendre drogues. Clar, les situacions de pobresa extrema porten a les societats a una degradació molt gran.
Sí, senyora Fuera, no tindríem molt de temps. Sí que m'agradaria preguntar-li sobre una qüestió que sí que està recollida en aquesta reforma, i és que s'atendran les peticions que puguin fer les persones físiques, però no dona cobertura en aquest desnonament exprés a peticions que puguin fer entitats financeres promotores o fons voltor. No sé si veu que això atén en part les seves peticions.
Nosaltres pensem que és l'ampliació d'aquesta, bueno, aquesta possibilitat del desnonament exprés és molt perillós, perquè aquí no dependrà, i ho estem veient amb el tema de les hipoteques, no dependrà del que diu la llei, dependrà de com s'apliqui el que diu la llei. Moltes vegades depèn de que els propis jutges, i ho estem veient en altres àmbits també, prevariquen i no compleixen la llei a favor del capital, perquè estan donant suport a les entitats bancàries. I encara que s'obre una porta, diguéssim, que és molt perillosa. Estem veient que, per exemple, els pisos de la Sareb, pensem que segurament la Sareb és una societat mixta, público-privada, que és ara mateix una de les societats que té més pisos que estan doncs, sense que hi hagi cap persona habitant en aquests pisos. I pensem que també els posaran en aquest calaix. Llavors, veurem com s'aplica, si és que s'arriba a aplicar, però considerem que és una mesura molt perillosa a causa de l'emergència habitacional que s'està visquent. Recordem les dades que hi ha a Catalunya, 36 desnonaments cada dia a Catalunya es produeixen 36 desnonaments de situacions d'hipoteques, de persones que no poden pagar la hipoteca, no poden pagar el lloguer, i per tant són situacions molt, molt desesperades. També veiem, doncs, que
senyora Fuera, no tindríem molt més temps. Ho lamento moltíssim. En tot cas, agrair-li aquesta primera valoració ràpida d'aquesta reforma després que la Comissió de Justícia l'hagi avalat. Marta Fuera, que és la portaveu de Stop Desahucios al Maresme, esperem que tinguem l'oportunitat de parlar-ne més àmpliament pròximament. Moltíssimes gràcies. Bon dia.
Gràcies. Que vagi bé. Adéu-siau.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Canviem ara de qüestió quan falten 5 minuts perquè siguin 3 quarts de 2. Fins al 30 d'abril se celebra la Setmana Internacional de la Immunització, amb la qual l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, fa una crida a incrementar les taxes de cobertura i sensibilitzar la població sobre la importància de la vacunació.
Per parlar sobre el calendari vacunal i els tipus de vacunes, tenim en línia Jaume Arnau, infermer i responsable de vacunes del CAP de Calella. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta setmana estem a la Setmana Internacional de la Immunització. Quin és el calendari vacunal que es segueix aquí a Catalunya?
Bueno, el calendari vacunal que segueix és el que el Salut ha creat, no? El van canviar en el 2016 i en principi pues, tot Catalunya fem servir el mateix calendari vacunal i llavors, òbviament, aquí a Calella també. És un calendari vacunal, bueno, que comencem els nadons a partir dels 2 mesos. L'etapa infantil és fins als 14 anys i llavors, clar, en qüestió d'adults, els adults ja és com més complicat seguir el que és un calendari vacunal, perquè hi ha gent que, pues, que de la infantesa no ha rebut vacunes i llavors pues, a vegades canvia una miqueta.
La gent aquí a Calella el segueix, aquest calendari? És constant?
Sí, jo penso que sí. Sobretot en l'etapa infantil, aquí a Calella, la majoria de gent, sí, pues, almenys els que venen aquí al CAP, que no van en privades, o alguns que nosaltres potser no tenim constància, però la majoria sí que segueix el calendari vacunal. Sí, sí.
Especialment en edats més petites, en nadons, en infants, són aquesta on es té més constància, més importància?
Jo penso que sí. Pensa que ara la majoria de vacunes es posen a l'etapa infantil. O sigui, tots els nens realment acaben als 14 anys amb moltes vacunes, molt ben vacunats, i que després només necessiten algunes dosis de records d'alguna vacuna puntual. Però actualment s'està posant molta immunització, s'està posant moltes vacunes, sí.
Al llarg de l'any es fan diverses campanyes també per cridar a la vacunació a les persones grans en temes de grip. No sé si aquí també la gent gran també és constant amb les seves vacunes.
Sí, en principi sí. La vacuna de la grip sí que és una vacuna que a vegades bueno, la gent és una miqueta més reàcia, hi ha gent que se la posa, hi ha gent que igual se l'ha posat alguna vegada i després resulta que han agafat un refredat i llavors ja relacionen el fet d'haver agafat el refredat amb la vacuna. I llavors a vegades sí que és com una miqueta més reàcia, és una vacuna que, tot i així, aquí a Calella aquest any, per exemple, s'han vacunat força, s'han vacunat bastanta gent. Després hi ha d'altres tipus de vacunes, depèn de quina professió tingui la gent, no? Vacunes d'hepatitis B, per exemple, que hi ha gent que no està vacunada, o revacunacions del tètanos, que en principi pues, són vacunes que sí que durant tota la vida ens hem d'anar revacunant, com el tètanos.
Quantes vacunes són obligatòries?
Obligatòries, en principi, no n'hi ha cap. O sigui, obligatòria, no hi ha cap vacuna. Tothom decideix si es vol posar vacunes o no es vol posar vacunes. O sigui, per exemple, en els nadons, en els infants, pues, són els pares els que decideixen. Tu pots aconsellar, pots recomanar, però la decisió final és d'ells. Si ells realment no volen vacunar, no els podem obligar.
Hi havia fa uns anys una polèmica per algunes de les vacunes perquè sí que s'havien de pagar. En principi són gratuïtes, però hi havia algunes que sí que s'havien de pagar, però ara això ha canviat, per exemple, amb la del papiloma.
Sí, en principi el papiloma, depèn dels grups d'edat, sí que està dins del calendari vacunal. De fet, ja va sortir, és una vacuna que ja va sortir dins del calendari vacunal. El que passa és que Salut, al introduir una vacuna nova, decideix quins trams d'edat són els adequats per a aquesta vacuna. Llavors, sí que hi havia un altre tram d'edat o dones més grans que en principi no els hi entrava i inclús ara no entra a tothom. O sigui, hi ha dones que depèn de si se la volen posar, algunes les han de comprar a la farmàcia. També n'hi ha d'altres que s'han de comprar en etapa infantil.
Quines són aquestes que s'han de comprar?
Doncs mira, actualment dins de calendari, així d'aquestes que són recomanables, però no estan a dins de calendari vacunal, tenim la pel meningococ B, que és la, per un tipus de meningitis, que és la Bexsero, que és una vacuna que bueno, ha sigut així, va ser com molt mediàtica, va sortir bastant per la televisió també per manca de subministrament i que no es trobava a les farmàcies. I l'altra que s'està posant és contra el rotavirus, que provoca, el rotavirus provoca un tipus de gastroenteritis en els nadons i llavors també es recomana a posar-la. De moment són les dues que no estan a dins del calendari vacunal i no estan ben subvencionades.
Aquestes són les que serien, diguem, per viure aquí. Llavors, en el cas que algú vulgui viatjar a algun país tropical, també es recomana, segons el país, la vacunació. Aquestes també s'han de comprar a part?
En principi, quan algú viatja, normalment nosaltres no ens n'encarreguem d'això. Hi ha centres al viatge que són els que orienten i els que diuen quin tipus de vacuna fa falta per entrar a aquell país, i algunes sí que s'han de pagar, sí. Primeres dosis a vegades s'han de pagar, depèn de quina vacuna és. Segona dosi sí que llavors ja la posaríem nosaltres i llavors aquí sí que no s'ha de pagar, però algunes sí que les paguen. No ho sé ben bé quines, no, com això no ho portem nosaltres, no sé ben bé quines han de pagar, però algunes sí.
Com dèiem, aquesta setmana celebra la Setmana Internacional de la Immunització per l'Organització Mundial de la Salut. El lema és "Protegits col·lectivament, les vacunes funcionen", en anglès, també aquest hashtag, Vaccines Work, i sobretot volen subratllar la importància que té la vacunació en la prevenció de malalties i el paper no només de la població que ha d'anar al centre sanitari a vacunar-se, sinó també dels professionals sanitaris. Per tant, no sé si també des d'aquí, des de la corporació, us sumeu aquesta crida de la importància que té vacunar-se.
Sí, en principi sí. Salut Laboral també ens fa analítiques per mirar sistema immunes de determinades malalties, com un sarampió, per exemple, que és una malaltia que en principi es anava a erradicar, però per la immigració han hagut alguns brots aquí a Catalunya de sarampió, i llavors, sí, tota sanitat està com més, bueno, obligada no, però sí més conscienciada a vacunar-se.
Doncs Jaume Arnau, infermer responsable de vacunes del CAP de Calella, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
1:47, la Fundació Privada El Molí d'en Puigverd reforça el seu projecte que anomena Palafolls Compra Social. Consisteix en l'obertura de botigues outlet de productes de diferents marques del grup Inditex, on hi treballen persones amb malalties mentals. Ja en tenen 6 a Palafolls i una l'acaben de traslladar en un local més gran al centre del poble. És la sortida que troben els usuaris de la Fundació, que treballa sobretot en la formació i la inserció laboral. El seu director, Miguel Ángel Ruiz, ha passat avui pel programa La Ciutat,
on s'ha felicitat per l'èxit de l'acte d'inauguració de la nova botiga outlet d'Oixo a l'avinguda Costa Brava de Palafolls.
El fet és ubicar-la en un altre lloc, però bueno, realment el seu primer dia ser una botiga més gran, i també vam fer una mica de difusió per les xarxes socials, doncs ja, a part de que ja portem anys i tenim els nostres clients fidels, doncs la veritat és que va anar molt bé aquest primer dia de la inauguració. Fins i tot parlant amb les responsables comercials de la marca, ens van felicitar perquè estaven contents de realment l'impacte que va tenir aquesta inauguració.
Miguel Ángel Ruiz ha explicat que actualment tenen 115 persones usuàries a qui acompanyen en el seu procés d'inserció al mercat laboral. Els usuaris de la Fundació arriben derivades dels serveis socials dels municipis de la comarca. La seva seu central és a Palafolls, però també tenen una delegació al Masnou.
1:49.
107.9 FM. Necessites un taxi? Truca al 93 16 13 102. Autotaxi Far Calella. Servei de 24 hores durant tot l'any. Necessites un taxi? Disposem de vehicles de 4 a 8 places i de vehicle adaptat. Necessites un taxi? 93 16 13 102. Autotaxi Far Calella. Entre altres serveis, oferim viatges d'anada i recollida als aeroports de Barcelona i Girona.
Per a qualsevol necessitat d'un taxi, informis d'un servei eficaç i modern als telèfons 93 16 13 102 i el 682 55 33 88 o visiti el web autotaxicalella.com.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. Plaer gustatiu a riuades. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. Tant per beure com per menjar. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Aquest divendres es celebrarà la tercera nit de les lletres maresmenques. La gala tindrà lloc al Centre Cultural Calissai d'Arenys de Mar a les 8 del vespre i aquest any s'ha renovat apostant per un format escènic amb major presència d'artistes i de referents culturals de la comarca. Tenim en línia ara el president d'Òmnium Cultural Maresme, Carles Estapé. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què hi veurem en aquesta nit de les lletres maresmenques?
Doncs en aquesta nit hi veurem una representació de diverses iniciatives i persones vinculades al món cultural de la comarca. Comptarem amb la presència d'artistes, de poetes i escriptors de la comarca, com per exemple el grup de musical Every Night, la Laia Alzina, en Didac Rutxer, en Llorenç Soldevila, en Pau Vidal. Serà una gala que hem volgut transformar una mica en el format, però hem encarregat la producció d'aquesta gala espectacle a l'Eloi Aymeric, que és un productor mataroní, i també hem encarregat l'escenografia amb una persona d'Arenys, la Laura Galofré. Bé, serà una gala, penso, força interessant i una mica diferent de les que hem fet fins ara. Ja serà la tercera edició i volem que aquesta tercera edició signifiqui una verdadera consolidació d'aquesta nit de les lletres maresmenques.
Una direcció artística i un equip d'escenografia que transformaran el Calissai en una mena d'impremta clandestina.
Sí. Volem parlar molt de la resistència cultural, volem parlar de la cultura com a acte de resistència i fins i tot a vegades de revolta. Sí, tenim ganes de fer un plantejament una mica diferent. Però, de fet, el que realment ens interessa de la nit de les lletres de maresmenques és donar a conèixer els autors de la comarca. Fer visibles, visualitzar tota la gent que any rere any publiquen obra literària o fan edicions a la comarca, tant els escriptors, però també doncs, els editors i també les llibreries que posen totes aquestes publicacions a disposició dels lectors.
Aquest precisament ha sigut un any prolífic en quant a publicacions literàries aquí a la comarca. Hi han més de 50 títols.
Sí, més de 50 títols, estem gratament sorpresos i per nosaltres això és la base d'aquesta iniciativa, és a dir, ens agradaria acabar sent una mica l'arxiu permanent i renovat, diguéssim, any rere any, de totes aquelles persones que editen i publiquen i escriuen a la comarca. Això és el que més ens interessa i en aquest sentit animem a tots aquells que escriuen, que publiquen i que tenen iniciatives al voltant de l'edició dels llibres a la comarca que ens facin arribar totes les informacions que tinguin per poder anar fent any rere any aquest arxiu i per poder fer visible any rere any doncs, totes les publicacions, tota l'edició de la comarca.
Enguany, entre aquests 50, entre aquests més de 50 títols que s'han publicat, n'hi han dos que són d'autors calellencs, un és en Joan Rebagliato, l'altre també el diputat del Parlament de Catalunya, Francesc Ten. Per tant, autors d'aquí de la ciutat també que s'inclouen dins d'aquesta nit de les lletres maresmenques, a les quals es dona una mica de ressò a la feina dels escriptors locals.
Sí. Sí, sí, aquesta és la idea bàsica d'aquesta iniciativa.
Em parlava abans de la resistència cultural, serà un dels tres eixos en els quals girarà aquesta gala, tres eixos que són la paraula viva, la resistència cultural i el sentiment de la comunitat, molt arrelats als valors d'Òmnium Cultural.
Sí, evidentment, sí. Nosaltres en aquests moments el que estem parlant és de reivindicar o de posar en valor la cultura com a element de cohesió social, la cultura com a element de resistència i la cultura com a eix bàsic per fer avançar el país i sobretot aquest sentiment de pertinença que tots els que vivim i compartim el territori català hem de compartir.
Qui vulgui anar a aquesta gala, l'entrada és gratuïta, però cal inscripció prèvia.
Cal inscripció prèvia i crec que malauradament està ja bastant, crec que està ple del tot. Però sí, que cal inscripció prèvia. Nosaltres en fem difusió en els nostres socis i també per les xarxes socials i els mitjans de comunicació. I jo diria que la llista de possibles assistents ja està plena.
Està tancada, per tant ja qualsevol persona ja haurà d'esperar fins a la quarta nit.
Exacte, a la quarta nit que esperem poder celebrar en un altre municipi de la comarca, que el decidirem després d'haver parlat amb diferents actors, ajuntaments de la comarca de cara a l'any que ve, que com sempre serà als voltants de Sant Jordi, i cada any definim una data als voltants de Sant Jordi el mes d'abril.
Doncs esperem que també es pugui celebrar. Carles Estapé, president d'Òmnium Cultural Maresme, moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Avui a les 8 es realitzarà la segona xerrada inclosa en el cicle de conferències que commemoren els 90 anys del Parc del Mau. Es titula Els ocells del nostre entorn. Serà a l'Espai Mercat i anirà a càrrec de l'ornitòleg de Pineda de Mar, Antoni Abad.
El cicle de conferències està organitzat pels Amics del Parc del Mau amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calella.
Els esports. Les benjamines del Club Natació Calella que progressen a la Lliga del Campionat de Catalunya de Figures s'acaba de disputar, de fet, la segona jornada de categoria benjamina de natació sincronitzada amb la participació de dos equips del Club Natació Calella. Martina Gerosa, de l'equip de nivell 2, va obtenir la millor puntuació de totes les nedadores de la seva categoria.
Va quedar primera de les 79 esportistes que van competir a la Lliga. L'equip de nivell 2 del Club Natació Calella va aconseguir classificar entre les 20 primeres a Noa Rubio, que va ser setzena. Les altres integrants són Alexia Saucedo, Vera Lazo, Alicia Gabriel, Isona Parés, Natàlia Àlies i Nora Mesa. Van executar les figures Barracuda, Banc, Ni i Cama de Ballet Simple. Pel que fa a l'equip de nivell 1, la calellenca amb millor classificació va ser Mercè Nebot, en el lloc 56 del total de 81 nedadores de la categoria que van participar a la segona jornada de Lliga. Es va disputar a la piscina Sant Jordi de Barcelona. L'equip està format per Marta Blanquez, Gala Serra, Valèria Kuchinskaya, Xènia Guerra i Lara Monràs. En aquest cas van executar les figures Baler Altern i Granota.
Gràcies, Andrea. Fins demà.
Fins demà.
Acabarem amb la previsió del temps.
Meti Polit us ofereix el temps.
Previsió meteorològica per aquestes properes hores, també amb un principi d'aquest últim tram de setmana que, doncs vaja, tot fa preveure que es complicarà una mica. Ens en treu de dubtes el nostre home del temps, Quim Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Avui esperem una jornada amb núvols més abundants que no pas ahir, però d'entrada seran núvols poc importants i sense precipitacions. Malgrat aquest augment de la nuvolositat, les temperatures continuaran molt suaus, han pujat les mínimes de la passada nit, i avui les màximes, com ahir, arribaran a valors de 23 a 24 graus a Quim Serra, fins i tot puntualment es podien fregar els 25. amb vents que seran fluixos, que bufaran de component variable de mar cap a terra en general i amb una situació marítima dominada pel marejol. Per tant, tranquil·litat. Demà i demà passat hi haurà més nuvolades de tarda, sobretot de cara a divendres, i les temperatures de mica en mica aniran baixant i un descens que notarem molt més aquest cap de setmana.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per a l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
Notícies actualitzades al butlletí de les 6 i a l'Info Vespre. Ara les notícies en xarxa. Fins demà, adeu-siau.